Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics i amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, haiku i la tanca com a disciplines japoneses. Així, posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte especialment amb disciplines japoneses de haiku i tanca, la qual fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mesura que puguem, amb altres idiomes. És aquest programa de la Plataforma Cultural per a potenciar els Premis Literaris Grau Miró amb 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos els dijous a les 7 de la tarda, dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabtes a les 14 hores i diumenge a 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 de FM Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen Susana Domènech. Hola, Susana.
Hola, bona tarda.
Mihoko Sujita.
Hola, bona tarda.
Silvia Castro.
Hola.
Sebastián Ruiz.
Hola, bona tarda.
I tenim com a invitat, que, tot i que no és la primera vegada que ve a la ràdio, a Jordi Tena, és un jove escriptor, i que ens llegirà i es presentarà el seu nou llibre. El nostre agraïment a Jordi Domènech, el tècnic de la ràdio Gràcia, que ens atén i fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, bona tarda a tothom. Per nosaltres és l'inici d'aquest nou curs, diguem-ho així. Hem passat ja tot l'estiu, hem passat l'agost, les vacances, la Mihoko ha vingut morena.
Más alta.
Más alta, sí, i el pelo rizado, o sigui que... Sí. I si va estar en Ruiz, que Déu-n'hi-do, que fas una cara de pa de quilo, que és massa, no? Anda, què?
Tengo bastante, con la familia dándome la lata ahora, con eso de que me he engordado y que tengo que adelgazar, que ahora vosotros también.
Bueno, como si no hubiera dicho nada.
Vale, muy bien.
Bueno, y después también...
Me ha ido bien.
Sí.
La Sílvia. Com t'ha anat, Sílvia? Estàs molt blanqueta.
Sí, 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 com sempre.
Com sempre.
Sí.
Que és blanqueta.
I la Susana també.
Sí.
Molt bé, doncs a mi com que no em veieu, jo que no he anat ni a la platja ni a cap lloc, ni m'he anat a París, ni estic igual com abans. Això sí, estic amb una mica de fonia gràcies als...
Aires acondicionats,
aires acondicionats,
no?
De l'autobús i del metro. Després em diuen perquè vaig abrigat. Vaig abrigat i tot i així encara m'he quedat fet un nyap. Però bueno, suposo que aviat engegarem amb una nova veu. Bé, doncs començarem dient doncs, que hem acabat la festa major del Coll, després hem passat la festa major de la Mercè i ara ja ens toca treballar. No, s'han acabat les festes, hem d'estar al peu del canó i no podem deixar passar ni un sol minut de divulgació de la poesia i també de divulgar els nous autors altre, per al qual nosaltres aquest programa no deixa de ser un programa i una plataforma cultural. Bé, doncs, avui la Susana no sé si ha fet algun nou conte.
No, porto poesia de Rafael Alberti, que... Les sí. Poesies del verano.
Això vol dir que no has treballat gaire.
No, no treballat.
Ara hem de començar dient les coses.
Veig que avui rebem tots. Sí. Un perquè t'han engreixat, l'altre perquè no ha anat a la platja, l'altre perquè no fas deure.
Pues he portat uns poemes de Rafael Alberti que és sobre el mar, no? I com encara fa temps d'estiu, no, pues vull recitar. És un poeta de la generació del 27 que va néixer a Puerto de Santa María, a Cádiz. Diu que és un amant del mar. I recitaré dos o tres poemes. El mar, la mar. El mar, la mar. Solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, padre. ¿Por qué me trajiste acá? No quiero barca, corazón barquero. Quiero ir andando por la mar al puerto. Qué dulce el agua salada, con su salitre de hecho cielo. No quiero sandalias, no. Quiero ir descalza, barquero. No quiero barca, corazón barquero. Quiero ir andando por la mar al puerto. És molt maca aquesta
esposa.
Dime, no? Sí. Dime que sí, compañera, marinera. Dime que sí. Dime que he de ver la mar. Que en el mar he de quererte, compañera. Dime que sí. Dime que he de ver el viento. Que en el viento he de quererte, marinera. Dime que sí. Dime que sí, compañera. Dime. Dime que sí. Del barco que yo tuviera, serías tú la costurera. Las jarcias de seda fina. De fina Holanda la vela. Y el hilo marinerito, un cabello de tus trenzas. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que la mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas rocío, que la calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era su blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama.
Aquesta és molt coneguda. És
sí, de la paloma.
La paloma, sí. ¿Sabes dónde me bañé este año que nunca me había bañado ahí? En el lago de Bañola.
Ah, nunca has bañado, pues muy hondo, ¿eh?
No, hay un trozo,
sí,
no, porque hay un trozo específico para eso, de playa libre. Ahí es para que eso para los socios, ¿no? Donde está el polideportivo aquel. Pero después hay un camino, tú sigues el camino aquel y hay un trozo allí que está todo señalizado.
Ahí están donde están las carpas que te muerden y todo eso.
Lo que recuerdo lo que me mordía el sol, hace un calor aquel día.
Bueno, Sebastián, ¿qué nos vas a leer?
Como estamos desentrenados, iremos entrando poco a poco. Voy a empezar con una de José Ángel Buesa. Hoy voy a, en vez de empezar con algo mío, voy a empezar con esta. La despedida, de José Ángel Buesa. Te digo adiós, y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si me quería. O tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco. Pero sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós, y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti.
Muy bien. Muy bien, plas, 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 plas. Vale. Ah, he visto que esta vez no leías tanto.
No, si la sé de memoria.
Ah, por eso, por eso. Va, Silvia, venga.
La había dicho de memoria y haciendo los gestos y demás y en el escenario, en el otro sitio.
Doncs jo he fet una miqueta als deures. Això no vol dir que hagi portat cap novetat.
Però tu jo, això és?
No, no. Evidentment, encara no m'ha arribat això. Gràcies a Déu, crec.
Què vol dir gràcies a Déu?
No, t'estalviaria les meves composicions, que no crec que estiguin a cap alçada.
I ara...
I què té que veure? És igual?
Bueno, continuo.
Sí.
Doncs jo aprofito que al final...
És que és la seva opció.
que el dia 28 d'agost va ser el 50 aniversari del discurs del Martin Luther King, el famós Tinc un somni, tot això, i recuperaré un poema que, malgrat que el seu autor, que és en Kipling, ha estat molts cops titllat de reaccionari i procolonialista i tal, és l'autor d'un poema del If, o sigui, de Sí, que és també una mica en aquesta estela, no, del que hauria de ser, el que ell considera que hauria de ser l'home, però l'home amb mayúscules. Y digo así, digo, si puedes conservar tu cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden y te cubren de reproches, si puedes tener fe en ti mismo cuando duden de ti los demás hombres y ser indulgente para su duda, si puedes esperar y no sentirte cansado con la espera, si puedes, siendo blando de falsedades, no caer en la mentira, y si eres odiado, no devolver el odio sin que te creas por eso ni demasiado bueno ni demasiado cuerdo, si puedes soñar sin que los sueños imperiosamente te dominen, si puedes pensar sin que los pensamientos sean tu objetivo único, si puedes encararte con el triunfo y el desastre y tratar de la misma manera a estos dos impostores, si puedes aguantar que a la verdad por ti expuesta la vea retorcida por los pícaros para convertirla en lazos de los tontos, o contemplar que las cosas a que diste tu vida se han deshecho y agacharte y construirlas de nuevo, aunque sea con gastados instrumentos. Si eres capaz de juntar en un solo haz todos los triunfos y ganancias y arriesgarlos a cara o cruz en una sola vuelta, y si perdieras empezar otra vez como cuando empezaste y nunca más exhalar una palabra sobre la pérdida sufrida, si puedes obligar a tu corazón, a tus fibras y a tus nervios a que te obedezcan aún después de haber desfallecido y que se mantengan hasta que en ti no haya otra cosa que la voluntad gritando «persistite es la orden», si puedes hablar con multitudes y conservar tu virtud, o alternar con reyes y no perder tus comunes rasgos, si nadie, ni enemigos ni amantes, amigos, pueden causarte daño, si todos los hombres pueden contar contigo, pero ninguno demasiado, si eres capaz de llenar el inexorable minuto con el valor de los 60 segundos de la distancia final, tuya será la tierra y cuanto ella contenga, y, lo que aún más vale, será su nombre, hijo mío.
Sempre és així, la Sílvia.
Ara m'expliques això.
No t'ho explicaré després, ara, no?
Vale.
Va, mi Joco, què va...
Sí.
Ahora te he enseñado otro libro y ahora...
Sí, claro, soy muy caprichosa. Sí, claro.
Y este, como ya lo tienes muy leído.
Sí, santo, casi, hemos repetido muchas veces. Y entonces voy a presentar un libro... de editorial, me parece que es Satori. Eso me suena, pero una editorial nueva, ¿verdad?
Es nueva,
sí. Satori. Satori Ediciones. Entonces, el título: Sueño de la libélula y Maestros de Haiku, Natsume Soseki. Y Natsume Soseki, que yo le conozco como un autor de cuentos, digamos, ¿no? Es un escritor, no de haiku, ¿sabes? O sea, pues no sabía que... bueno, a lo mejor soy muy ignorante en este mundo, ¿sabes?
Yo sé que hace un año estaba esta editorial que hacía la propaganda en aquí en Montjuïc.
Ajá.
Y entonces me tomé nota de la editorial. Ah, cuando he visto uno, la he comprado. O sea que seguro que es nuevo.
Sí.
Perdón. En el mes de julio estaba yo en la biblioteca de la calle Provenza, cerca de la Sagrada Familia. Y estaba yo allí cogiendo unas cosas y un señor mayor estaba también allí mirando, y cuando vio lo que yo llevaba y dice: tiene usted buen gusto. Y entonces me sacó la conversación que su hijo era escritor, muy joven, 30 y tantos años. Me estuvo explicando que había ganado el premio Primavera de este año 2013 con la novela que se titula El año en que me enamoré de todas, y lo estoy terminando de leer. La verdad que está muy bien.
Está bien.
Me dijo que estaba dotado con 200.000 euros, ¿eh?
Bueno, pues vamos a afinar la punta del lápiz.
No, estuve viendo allí la sola pieza y ha escrito varias cosas y tiene varios premios al chico.
Bien, pues nada, voy a presentar este haiku de Natsume Soseki. Kaero to nakazu ni warae hototogisu. Volveré pronto, No rompas a llorar. Ríe, cuclillo.
Sí.
¿Y leo explicaciones o no?
No, yo ahora leería unos cuantos, si caso, sí, ¿no? A la segunda vuelta haremos explicaciones, sí, vale. Mejor, ¿no?
Bueno, sí, si nos da tiempo.
Sí.
Bueno, siguiente dice: Fukiagete to yori ue no ochibakana. Cayeron hojas y el viento las encumbra sobre las torres.
Uh-huh. Bueno, las imágenes se ven.
Sí. Omokoto, tada hitosuji ni tsubame kana. Mi pensamiento sigue solo esa línea, la golondrina. Arataki ya noaki o kitte maki otosu. Brava cascada. Quiebra al viento otoñal. Lo entreda y cae. No, lo enreda y cae.
¿Lo?
Lo enreda. Enreda.
Enreda.
Sí, exacto. Enreda y cae. Shirabu ya utsukushiki ko no furete miru. Boga un pez blanco. Mira a sus lindas crías que van rozándole.
Me gustan estos haikus.
¿Sí? ¿Continúo unos cuantos? ¿Más? Sí. ¿Dos más?
Sí, vale. Dos más.
Karehasu o tamutte ukishi, kogamokana. Nada el patito y un loto seco lleva como sombrero. Higashi nishi, minami kita yori, fubuki kana. Acá confluye, desde los cuatro vientos, la gran sellizca. El último. Hinado no mo, katarase tamae, yoi no ame. Deja que los pollitos también conversen, lluvia de ocaso.
Pero me gustan todos.
Sí. Son tan cortas, ¿no? Y tan visuales.
Además, entras en el haiku y en la imagen, ¿no?
Muy bonitos.
Pues mira, esta de... es la ser de memoria. Lo voy a decir yo hoy de memoria también.
Bueno, continuem. I però ara ja deixarem pas i presentarem el Jordi Tena. Jordi Tena és un... tal com el presento, és un jove escriptor, també és de l'Associació de Joves Escriptors de Catalunya, que té seu al carrer Canuda, a l'Ateneu Barcelonès, i tampoc és la primera vegada que ve aquí. Va venir fa un any o un any i mig.
Sí, aproximadament.
Aproximadament. I hem coincidit amb aquesta festa major, en la qual, com moltes vegades... veiem què passa, i és que la gent que fa les mateixes coses es va trobant en llocs determinats i pràcticament va fent aquesta roda de que avui et veig aquí, demà et puc veure allà. I sempre vas trobant sorpreses, i per mi ha estat una sorpresa tenir-lo a la Festa Major, en la qual jo soc part organitzativa, i participant amb un homenatge a Salvador Allende, amb el Centre Cultural Salvador Allende. Llavors ell, com que ha escrit un llibre que parla de Xile, de la cultura xilena, doncs va llegir davant de tothom, i molt ben llegit, doncs els seus poemes. I avui l'invitem a que ens repeteixi aquests poemes o el que cregui convenient de la seva obra. Doncs Jordi, doncs benvingut altra vegada, ja saps que tens les portes obertes, pots venir quan vulguis, i si vols entrar dintre l'equip, doncs ja saps que és la casa teva.
Moltes gràcies, molt content de tornar a estar aquí, després d'aquella primera experiència que va ser molt positiva i que, de la que tinc molt bon record. Doncs és cert que vaig participar a l'homenatge a Salvador Allende del dia 11 de setembre al matí, al barri del Coll, i vaig poder llegir un dels poemes de l'últim llibre que he publicat, que ha sortit molt recentment, que es titula Reviu la flama. És un llibre de temàtica diversa, però també d'alguna manera faig un petit homenatge a aquest món i a la cultura xilena, i en especial en el poema que es titula Dones de Xile, i que, si us sembla bé, recitaré ara. En els cerros de Valparaíso neix el crit, ressona per Atacama i desperta els coloms a Santiago, bressol d'una llum nova, oculta per anys d'injustícia i barbàrie. Reso a Santa Maria d'Iquique per sentir la força que empeny la vostra enteresa, via recta d'esperances, cançó profunda que rega el jardí dels nostres somnis. Que cap temps de malvestats traïdores no aturi l'ideal fratern d'una altra vida, a la nostra terra, la que els nostres peus senten i busquen, la mare de tots i totes. Cap tret disparat no ha de tenyir l'aire pur que respirem, cap uniforme brut no podrà covardir el vostre sentit utòpic, força motriu que ens transporta. Gladys, Violeta, Ramona, Camila, batecs d'un cor que és lluny i ens dona vida, flama andina que l'horitzó ens acosta, rebeu el tacte tendre d'una mà propera. Les paraules brollen d'una font mediterrània, càlida, que us té presents en la memòria, i que recorda tantes veus tan marginades a qui cal percebre en ferm la vostra lluita.
Molt bé, m'agrada perquè és la segona vegada que el sento, i cada vegada vaig entenent més en profunditat tot això que tu has pensat i que has arribat a plasmar en poesia. Jo et demanaria que continuessis una miqueta més.
Sí?
Sí, sí, sí.
Perdó, com te titula?
Reviu la flama. Sí, ha sortit recentment, està publicat per Viena Edicions.
Ja està bo, per això. Viena Edicions, eh?
Sí, sí. Sí, bé, no, estic molt agraït a Viena Edicions que hagi confiat en el llibre.
Pues això, nosaltres, com que també divulguem, ho hem de dir-ho. Viena Edicions t'ha ajudat i tu estàs agraïdíssim, i nosaltres estem contents que tu estiguis aquí amb aquest llibre.
Moltes gràcies. Doncs el llibre també fa altres homenatges. Parla, per exemple, també del pintor modernista Isidre Nonell, el pintor de Barcelona, que a principis de segle doncs, no tenia prou diners com per pagar-se una model de les que es consideraven de nivell en aquella època, i quan va tornar a París va contractar models que eren gitanes perquè no podia pagar més, i una de les gitanes que va passar pel seu estudi era la Consuelo, que és la noia que apareix a la portada del llibre.
Sí.
I per les circumstàncies de la vida, Isidre Nonell es va enamorar de la Consuelo. Es diu que hi va haver algun tipus de relació. La llegenda diu que es van enamorar, però com que la família de la Consuelo no acceptava aquella relació, la va obligar a casar-se amb un gitano de Madrid i la va enviar a viure a Madrid. Llavors Isidre Nonell, amb un amic seu, van anar a Madrid, van rescatar la Consuelo i la van portar a Barcelona, i ella va quedar-se a viure en un poblat gitano que hi havia a la zona de l'escola industrial per l'eixample actual amb la seva àvia. Però hi va haver un temporal que, per la pluja i el vent, van sorrar el poblat gitano i van morir l'àvia i la Consuelo, i Nonell es va quedar sol.
Això és tràgic, eh?
És una història tràgica que a mi em va copsar molt, i d'aquí va sortir el poema La gitana de Nonell. Despertava en la foscor d'un univers, opressor de consciències transgressores, immersa en la misèria quotidiana d'un temps que oblidava la penombra. Flama de solituds que es comprenien, en un espai distant de ments callades, tot donant-se unes mans que ja es donaven per rebre aquell amor que ens dona vida. Consol de tantes penes per a l'home, amb traços delirants li dibuixava un perfil somiador que defugia el camí ja marcat per les tenebres. L'home va emprendre l'aventura que donava sentit a una existència, salvar-te tu d'un rapte de negocis, fruit del comerç de voluntats encadenades. Tu eres tot, el tresor de pell fosca, la guia del destí per a l'artista, portador d'una nova lucidesa, a un món tapat per barrets de copa. I tanmateix esdevingueres llegenda, ella et volia dona humana, tenir-te per sempre al seu recer, ballar per tu en la duresa dels dies, però la desídia d'algun déu de mà terrible i endiablada, destruir d'un cop el poblat gitano, reducte mort de figura sense nom. La llegenda roman en tu, i passa ell, el pintor absurd, que pocs ulls van saber entendre, rere el vel de les gitanes.
Molt bé, m'agrada. M'agrada, és descriptiu, arriba al fons de la qüestió, i aquesta part romàntica de raptar-la i emportar-la, això m'agrada, eh? Això és, és important.
Ho sabíem.
Ho sabíem. Bé, continuarem. Doncs ara, en principi, volia fer una salutació a la regidora Maite Fandos. Seria com per donar-li el condol per la mort del seu sogre a Itàlia per un accident mortal. Amb la qual li llegiré uns haikus meus d'absències per dir-li que sí que me'n recordo d'ella i del seu marit, el qual també som coneguts. Aquest primer haiku diu així: com quan era xic, servo les pautes d'amor, com si fos ahir. I aquest altre diu: quan els ulls meus tanco, m'envolta el gran silenci, llegim-me, dolors. I aquest altre: oh, solitud meva, vells records amorosits, sentint lliure absència. I aquest altre: em sento tan buit com ple el pensament d'amor, refugi és plorar. I finalment aquest altre que diu: pensaments, memòria, plens d'amorosits records d'infància feliç. Doncs a Maite Fandos l'acompanyem en el sentiment i també amb el conhort, i li demanem valentia, i ja sap, estem al seu costat. Continuarem ara, doncs, no sé, podríem continuar amb més haiku?
Sí, o més cuentos.
Tens un conte, tu?
Jo tinc un conte, que és del Henry Blumen, Els millors contes té.
Ah, bueno, això ja m'agrada, això ja m'agrada.
I es titula La dona de glaç.
La dona de glaç, vale. Sí.
Una vegada hi havia un jove tot sol. Vivia en una pobra cabanya, sense amics ni parents.
El meu?
Mio. La dona de glaç. Una vegada hi havia un jove tot sol. Vivia en una pobra cabanya, sense amics ni parents. Un matí d'hivern, l'observava els caramells que formaven el reflet de la teulada, gotes de cristall que brillaven al sol, i clamà: voldria que el cel m'enviés una esposa que tingués la blancor irisada, la meravellosa bellesa del glaç. Aquella nit, quan s'anava al llit, van trucar a la porta. Qui hi ha? Sóc la noia que has demanat al cel aquell matí. Vinc a oferir-me a tu com a esposa. El jove intrigat obrí de seguida. Al llindar hi havia una dona jove i molt vella. Tenia les mans d'opalina i les seves galtes nacrades lluspirejaven a la claror de la lluna. Entra, digué seduït. Quan la noia es va haver instal·lat a la cuina, el jove la interrogà: estàs ben decidida a casar-te amb mi? Sóc pobre i llogo els meus serveis a qui em vulgui donar feina. Sóc un mal partit, i tu és tan bonica? Ella va respondre que ja ho sabia tot allò i que si l'acceptava es quedaria a casa d'ell. Es van casar i van viure tot un any en perfecta harmonia. Un dia, un dels seus veïns, que era un home servicial i cortès, els convidà a una festa d'aniversari, i amb aquell motiu es proposà d'utilitzar el bany calent que acabava de fer instal·lar-se a casa seva i del qual se sentia molt orgullós. La dona refusà, pretextant que no hi havia res que li fes tanta por com l'aigua calenta, però el jove marit insistí: no podem pas ofendre el nostre hoster, un veí tan amable. La dona, doncs, cedí. Al vespre del bany, el marit, veient que no tornava, s'inquietà i anà a cercar-la. Al lloc d'ella només trobà dues cintes blaves i una pinta de carell que suraven en l'aigua. La dona de glaç s'havia fos. Així ho han contat. I l'explicació que dona el budisme sent sovint es proposa contes enigmàtics, però a La dona de glaç la moralitat de la faula resulta evident. Un marit jove, per ignorància o estupidesa, envia la seva esposa a un amor segura. Es podria resumir així: cal reflexionar abans d'actuar. I també, aquesta lectura no és pas inexacta, però la visió 100 és diferent i més profunda. Allò que és, és. El marit, en refusar la realitat, es nega als fets. La seva esposa és una dona de glaç. S'impedeix simbòlicament l'accés a la via de l'alliberament. Això és l'explicació que dona el Zen.
Però anem aprenent coses noves, no?
Sí, sí.
De mica en mica anem,
una mica de teoria, teoria Zen.
Molt bé, continuem ara amb Sebastián.
Bueno, pues antes fue la despedida de Buesa, ¿no? Pues para que vea que hacía eso algo, esta la escribí hace pocos días. Y también va de despedida.
Nos has trabajado, ¿no?
Y también va de despedida.
Has comido mucho chocito.
Sí, y la impresora me dio bastante, se me atancó también, me dio una tabarra. Bueno, ya está bien. Antes fue la despedida, pues ahora, triste despedida. Ya digo, esta la escribí hace pocos días. Me queda en el recuerdo aquella triste despedida. Fue el último encuentro de un amigo y una amiga. Hubo malentendimiento y fuimos a la deriva, destruyendo sentimientos y una amistad construida. No hemos vuelto a vernos, tu nombre no se me olvida. Natalia, digo en silencio, y tu imagen tengo viva. Estás en mi pensamiento, olvidar quizá no lo consiga, ni se borrará con el tiempo que tuve una buena amiga. Aquellos inocentes besos en la sagrada familia y el cariño tan sincero de una amistad sin medida. Ahora cuando lo pienso, que ya te tengo perdida, mi corazón está desierto y mis pulmones no respiran. Caprichosa y variable son las mujeres bonitas. ¿Qué nos pasó aquella tarde si empezamos bien la cita? Aunque no éramos amantes, la amistad era infinita. Se rompió en un instante aquella tarde maldita. Tal vez tú me molestaste, aunque no llevaran malicia, palabras que pronunciaste sin pensarla ni sentirla. Te deseé todo lo mejor en aquella última despedida, y aunque fue triste el adiós, Sebastián nunca te olvida. Parece real, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Al menos
parece real, ¿verdad?
Dejas testimonio, ¿no?
Te digo que parece real, ¿no?
Sí.
Pues
como si lo fuera.
La poesía tiene que ser real, ¿eh? Si no, malo, ¿eh?
Hay que, bueno, algo siempre
queda.
Sí, sí, algo siempre hay. Pero te puedes escribir algo y siempre algo.
Bueno, no está al 100%, pero algo hay.
Tú quieres descubrir, ¿eh?
No, no, quieres descubrir.
No, hombre, no.
Bé, continuarem. Ja en parlarem després. Sílvia.
Sílvia, bé.
Que lo escuche mi mujer, ¿no?
Bueno, no he dicho nada.
No, hombre, no. La poesía es libre.
Continuo. Continuo jo, perquè ens estem ficant en un jardí. A veure.
Eso, eso.
Doncs jo havia pensat en llegir un o dos poemes d'una poetessa de Rio de Janeiro de principis de segle, la Cecília Meireles, potser una de les més conegudes, i no tinc molt clar quin llegir, però em decidiré per què. A veure, es diu Canción. Puse mi sueño un navío y al navío sobre el mar. Después abrí el mar con las manos y mi sueño naufragó. Mis manos estaban aún mojadas del azul de las abiertas olas y el color gotea de mis dedos pintando la arena desierta. El viento llegó de muy lejos, la noche se dobla de frío. Debajo del agua ya muere mi sueño, dentro de un navío. Lloraré cuando sea preciso para que el mar se levante y mi navío llegue al fondo y mi sueño ya no exista. Después todo será perfecto, playa en calma, aguas quietas, mis ojos secos como piedras y mis dos manos quebradas. I el següent que llegiré serà de la mateixa autora, es diu Metamorfosis. Pájaro súbito entre los muros caído, pálido barco venido en la onda serena, noche sin brazos, cálida sangre corrida, e inmensamente el navegante mudado. Sus ojos densos apenas saben que fueron, su labio lleva distinto nombre enviado. pájaro súbito por altas nubes bebido, pálido barco en flores quietas quebrado, ya para siempre y para siempre perdido, eco del cuerpo en el mismo aire clavado.
Aquí, con que no l'he escrit jo, no hi ha intriga de si és algo personal o no. Ningú té cap dubte, cap pregunta, cap comentari.
En aquest món així de la intriga i no ens ho has fet.
No ha podido ser.
No
ens ho has deixat. Bueno. Bé, continuarem ara, doncs, en Jordi Tena, perquè com que avui presenta el seu llibre, penso que l'hem d'explotar una miqueta més i així tindrà més ganes de tornar i divulgant la poesia i el seu estil poètic.
Molt bé. Doncs ara un poema diferent, un poema creat a partir de les impressions que generen les relacions entre les persones, d'amor, d'amistat, de tot tipus, perquè sempre, penso jo, hi ha aquella recança de dir: i si dic això, potser l'altra persona es molestarà, o potser s'enfadarà, o potser no és correcte això que dic, quan podria ser el millor per tenir la tranquil·litat personal de dir amb tota sinceritat el que es pensa en cada moment, i potser tot seria molt més fàcil. A partir de tota aquesta reflexió, el poema Jocs amagats. El meu camí s'ha encreuat amb el de molta gent, i potser és absurd, però ara s'encreua amb el teu. Explica'm qui ets i d'on vens. M'interessa tot de tu, perquè no et conec. Admiro i construeixo una persona que tu completes quan em parles. També jo t'explico coses de mi i penso fins a quin punt no sóc jo qui parla, sinó un personatge imaginari que ni tan sols he vist mai des de fora. Desitjo que el moment no s'acabi, que el procés de la descoberta sigui etern. Quan ja ens coneguem massa, ens avorrirem de nosaltres mateixos i només ens quedarà inventar nous personatges per ensenyar uns nous desconeguts. Pren el got i brinda amb mi. Tu i jo no ens coneixem, però m'estàs fent descobrir coses de mi que desconeixia. Tant de bo aquesta amistat duri per sempre.
Està bé, això...
Eso es verdad, muchas veces se nos escapa oportunidades por no atrevernos a decir la palabra en su momento.
Uh-huh. Molt bé, molt bé. Veus, els poemes arriben lluny. Mi Coco, venga.
Sí. Continúa. Sueño de la libélula, de Satori Ediciones. Bien. Norinagara, uma no fun suru no giku kana. Mientras cabalgo, mi caballo defeca sobre flores silvestres. ¿Te he dicho bien?
Sí.
El siguiente dice: Akebono no yumekato zo omo oboro kana.
Claro, este haiku, como salen dos cosas contrarias, el olor y la belleza de la flor, parece como si no tuviera estética, y la estética la tiene toda.
Ya, sí. Y esto: sueño del alba, me he preguntado al ver velos de niebla. Yuki haretari, take basa basa to hanekaeru. La nieve amaina, susurran los bambúes, volviendo a erguirse.
Esto quiere decir que hace viento.
Sí, o el viento o la nieve. Que se cae, ¿no?
Susurran. Es que se mueven.
Sí, se mueven. Es que la nieve amaina. Susurran los bambúes porque encima de las hojas.
Sí, vale, sí, sí.
Que
sí.
Hay nieve. Sí. ¿No?
Sí.
Y luego se rebota, claro. ¿No?
Baja la nieve y vuelve a subir. Entonces van susurrando. Vale.
Muy interpretamos,
sí.
¿No? Es que están tan corto, ¿no?
Bueno,
libre de
el haiku,
claro, cada uno, claro, cada uno visualiza una cosa distinta.
Exacto.
Sí. Tento chino. Uchitokeri na hatsugasumi. Cielos y tierra en uno se han fundido. Niebla primera. Siguiente dice: Koruto etaria oto akehanashi. Se quedó helada mi puerta, pero abierta, como acogiendo. Interesante, ¿no?
Me gusta mucho.
Sí, ¿no? Es que aquí dice una explicación. La hospitalidad japonesa es proverbial. El novelista Kawabata Yasunari, al preguntársele cuándo volvería a escribir tras haber recibido el primer Nobel, dijo: cuando vuelva a crecer la hierba de mi jardín, pisada por tanto visitante, se entiende. Así, no nos ha de extrañar que una puerta helada y abierta nos dé la bienvenida.
El paso del tiempo quiere decir que pasará mucho tiempo y que, sí, que tiene que vivir de nuevo.
¿Puedo decir una cosa? Que me parece que necesitaré las gafas.
Ah, sí.
Está bastante pequeña las
la letras.
Sí. Ah. O a lo mejor no es el tipo de letras. No sé.
¿Qué hacemos?
A ver. Bueno, ya otro día vendré con
la lupa.
Una lupa. Es que a mí no me van bien las gafas, por eso.
O lentillas. Lentillas.
Bueno, podemos hacer, si acaso,
fotocopias más grandes.
Hacemos más grandes.
Vale, de acuerdo. Es que claro, este es un edición pocket. A ver, y va bien.
A ver la letra.
Y va bien. Sí,
es un 8, llevar. Es un 8 o un 9.
Llevo gafas.
Por lo pequeña que hay, lo bien que las veo ahora. Y antes ni las grandes veía.
Esto es suerte.
Perdón, es que. No quería mezclar haiku y con mi vida privada, pero claro.
Y gafas. Haiku y gafas.
Haiku y gafas. Bueno, entonces lo leo el último.
Es lo que pasa ahora y en este momento.
Exacto. Monogusano Taro no Ueya Agehibari. Sobrevolando a tanto perezoso, se alza la alondra.
Es una.
Sí. Es un.
Es una imagen de temporal de ritmos.
Sí. Sí, sí.
Bueno.
Pues ya te paso a ti, ¿no?
Bueno, pues antes yo he leído unos haikus míos también. Y estos también lo son, pero antes eran ausencias. Y este es completamente diferente, quiere decir que nace la vida. Da un poco de contrastar con lo que he leído antes. Dice así: ix de dins la panxa, arrencant un plor de vida, respirant amor. Enceta un gran plor, la fent sortir sense fressa, quan volia dormir. A dins viu el nadó, sense cap mena de por, plora en sortir. Sentint-lo plorar, reclama més atenció, la tança o pit. Cines ofenoses, llet amb fragància materna, calmen el nadó. I aquests són els...
Del naixement, no?
El naixement, deixa la vida.
Molt bé, molt bé.
Susana.
Jo un conte més de
gent. Editorial és?
És La Campana, Editorial La Campana. És la segona edició i són els millors contes 100 de Henry Brunel. Es titula El príncep Tuti i els dracs. Els dracs ocupen un lloc insigne en el ritual, les festes i l'imaginari xinès. Animals fabulosos, proveïts d'ales, armats d'urpes, acabats amb una cua de serp, una gola que escup foc, un cos multiforme, llargandaixos, dracs reptants o volants, i el rei del drac de l'est, que presideix la sortida del sol, i el de l'oest, la posta, els dracs del riu i dels afluents, els dracs dels oceans, els de les muntanyes i de les plantes, i també els dracs de llanternes i de paper, Això és l'atracció del dia de l'any nou i de nombroses festes. Hi ha el petit drac groc i el gran drac negre, l'amable, el maliciós, el generós, el malvat, tot un univers de dracs. El príncep Tuti manifesta des de ben petit una passió immoderada pels dracs. Només li agradaven les joguines i les imatges que el representaven. Els seus pares, indulgents, van empaparar la seva cambra amb tots els dracs imaginables, grocs, vermells, blancs. El príncep no se'n cansava mai i el seu confident més estimat era un drac de roba, d'aspecte falsament amenaçador, que sempre portava el braç i el cor. Ja adult i amo dels seus béns, a la mort dels seus pares, consagrà tota la seva fortuna a envoltar-se de dracs. Va cridar a casa seva els pintors més famosos i els manà que decoressin al seu gust els terres, els envans, els murs i els sostres. Per tot on posaré la mirada, els va dir, només vull veure dracs. I així ho van fer. Però Tuti encara no en tenia prou. Va fer cridar els escultors que havien cisellat els dos dracs d'or que ornaven al palau de l'emperador. Vull una còpia d'aquests dos dracs, els va dir. Després esculpireu en forma de drac totes les columnes, tots els pilars de casa meva. No us preocupeu ni pel temps ni pels diners, però que la vostra obra sigui plena de veritat. Els artistes, els obrers i els seus ajudants van posar mans a l'obra. Ningú n'havia vist mai en una casa semblant a un do de dracs. Ja pels racons, en els més petits relleus, i eren tan realistes que semblaven a punt de parlar. Però el príncep Tuti encara no estava satisfet. Va fer venir al seu costat el millor teixidor del reialme. Li encarregà 7 cortinatges de seda i 9 tapissos de llana amb figures de dragons de tots colors, grocs, vermells, negres, blancs i fins i tot blaus, que són els més rars. El treball fou executat. Tuti hauria d'haver quedat satisfet, però en secret encara es lamentava. Ai, sospirava, que no donaria jo per contemplar el rostre d'un drac de debò. Vet aquí que el gran drac, que viu en els ombrívols boscos del nord de la Xina, viatjava per la província i li arribà la lamentació de Tuti. Heus aquí un príncep, pensà, que estima de debò els dracs. S'envolta de totes les efícies imaginables i ret un veritable culte a la nostra espècie. Vull recompensar-lo, permetre-li d'entreveure el meu noble rostre. S'arribà a casa de Tuti i va treure el cap per una finestra del saló. L'enamorat dels dracs, còmodament ajagut, damunt dels coixins, poblats de graciosos dragons grocs, vermells i blancs, somiava. Admirava el vell drac blau que ornava el sostre, quan la seva mirada es posa per atzar en una visió de malson. Un rostre innoble es mostrava a la finestra, amb dos ullals, en una boca desdentegada, que es torçava en una horrible ganyota. Per més horror, el mostre li somreia. El príncep Tuti, en veure en drac de debò, va fugir mort de por. I tot el que volia, ja...
A més, un drac que riu, o sigui,
sí, sí, diu pues si diu que a sobre que li demanaven tant, no? Bueno,
bé, estem arribant gairebé al final, però penso que en tens algun de petit.
Sí.
Jordi?
Sí, per exemple aquest. Jo freqüento de vegades bars on hi ha bohemis, poetes, actors, però no bec alcohol. I a partir de...
Ets un així...
Sí, jo vaig observar, bàsicament.
És light, ets
un... Jo, molt light, molt light. Veig taronjada. I a partir de l'experiència de conèixer bohemis, vaig escriure els bohemis. Canten, veuen, riuen, són reflex de la inconstància que tot sovint ens frena per viure el seu món. Tenen la bellesa interna dels antics humanistes i la joia immensa d'un instant permanent. Coneixen la raó del món des d'un racó polsegós o amb viatges llampec que desperten les muses. El passat és misteri de llegendes confuses i veuen, riuen, canten, viuen la nit parnassiana. Pinzell i ploma són armes, disparen poemes i notes amb l'únic límit de l'alba, final de guerres calmoses. Bona part de somnis vells, transformats en tragèdia quan tot cau i es patega en el forat de la bellesa. Però la bohèmia atrapa, riuen, canten, veuen, felicitat d'un moment, recorda tota una vida. Tots els bars de mal nom que els seus ulls percebien Som petjada d'un foc, orgullós de viure la vida.
Molt bé, aquesta lírica teva passa per la història, passa pels racons i per l'art. Això ets massa. Felicitats, sí, sí.
Moltes gràcies.
Esta mañana vi en la calle Dante a Galindo aquel que salía con el Sardà, en el programa que, de... que hacía el Sardà.
Sí?
Sí, Martí Galindo. No, no somos familia, nos llamamos igual, pero no somos familia.
Que lo vea aquí Galindo, me he acordado que lo vi esta mañana.
Un de petitet, va, Mijoco. Agafa aquest que té la lletra més grossa.
Hoy está muy bien. Está bien repartido, 3 y 3, ¿eh?
Ah, muy bien, sí, sí.
Siempre estén bien.
Muy bien.
Bueno. Somos iguales.
Saborear el agua. Miso a Jiwau. Poesía y Perión. Que voy a leer un par o tres de Santoca.
Está en su caso y ya se ha puesto a beber agua.
Claro, es que invita.
Hirune Samete. どちらを見ても山。Despertando de la breve siesta, mire a donde mire, montañas.
Lo veo, lo veo.
Sí, este se realiza, ¿eh?
Sí, sí. 十分休んだ。目が開いてはる。Ya he descansado lo suficiente. Abro los ojos a todo lo que se abre en primavera.¿No más? Gekko amaneku.
A todo lo bello. A todo lo bello.
Gekko amaneku, hoshii mama naru, mushi no yoru da. Justo lo que deseaba. Luz de luna inundándolo todo. Una noche de insectos.
Los veranos suelen ser así. Oye, me voy a estrenar leyendo en japonés, ¿eh? O sea que...
que ¿entenderemos?
Ya... esto me lo tiene que decir ella. De momento lo leeré en castellano. Mientras me reñían por haber cogido el girasol, yo miraba la flor. Himabari o tote shikarete hana o miru.
Muy bien.
Lo he conseguido. Bueno, aún nos queda un par de minutos, pero sí que podíamos... pensar en que los próximos programas seguiremos haciendo el mismo esquema, seguiremos hablando un poco de todo, de haiku, tanka, cuentos, daremos bienvenida a los nuevos escritores, o sigui que també Jordi, si tens algun company de l'associació d'escriptors que siguin amics teus i puguin tirar endavant, doncs aquí d'alguna manera serem la plataforma, que és el que també pretén ser aquest programa de Ràdio Gràcia i que es titula Teatri de Butxaca de Ràdio Gràcia, que això és el barri del Coll, i que també potenciem els Premis Literaris Grau Miró, i que ja portem 11 anys. O sigui, ho hem fet, ara ho fem per nens, joves, i en aquest any, com que farà l'11è any, els haikus posarem la mateixa categoria als nens i als adults, o sigui que pobres adultos, ja veremos com acaba. Bé, doncs, estimats oients, acomiadem de vosaltres. Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres, tot i desitjant hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm als nostres col·laboradors, a Susana Domènech, Vijogo Sujita, Sílvia Castro, Sebastián Ruiz i Jordi Tena, que han estat presents en aquest programa. Agraïm a Jordi Domènech, el tècnic de la ràdio, que ha fet possible aquest programa. Us esperem el proper dijous a la mateixa hora. Us parla Salvador Barrau.